les dues visions, això està clar.
Discrepo totalment.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
De la poesia de Ramon Llull ens ha quedat Lo desconor, escrit el 1295 o el 1305, que és un plany en què explica el fracàs de l'empresa que volia complir. I fa un examen interior per mitjà d'un diàleg que té, precisament, ell amb un eremita desdoblant-se amb ell mateix. El cant de Ramon és un poema que va escriure quan ja era vell, fent-hi balanç del que havia estat, doncs, la seva vida. Ramon Llull utilitza les seves obres en quatre llengües amb una finalitat instrumental. Català per arribar al seu poble. El llatí per convèncer els intel·lectuals d'aquella època. Després tenim, doncs, també l'àrab per arribar als infidels. I, per últim, el provençals, que era la seva joventut, la llengua culta per fer poesia trobadoresca. Utilitza el català amb obres filosòfiques, científiques i mitològiques per arribar, de la manera més comprensible, a aquestes idees a un públic urbà, burgès i o aristòcrata, i crear un model de llengua culta també i unificat que elevà el català a la perfecció de la modernitat. Una prosa segura i flexible i matisada, apta per expressar el pensament i la intel·ligència del seu moment. Hagué d'augmentar el cabal de l'èxit per un pensament de Ramon Llull i per les obres filosòfiques de que ell va redactar en el seu dia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosari, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Demà acaba la cimera del clima, que ha tingut lloc aquesta setmana a Le Bourget, prop de París. S'han fet molts esborranys i les negociacions han estat llargues. Encara no estan clars, de fet, tots els punts de l'acord que s'hauria de signar demà pel màxim número de potències. L'objectiu és únic: limitar les emissions de gasos que provoquen l'escalfament de l'atmosfera per evitar que la temperatura de la Terra augmenti més de 2 graus aquest segle. Com sempre, la bona voluntat no és suficient i cal, com va recalcar ahir el ministre d'Afers Exteriors francès i president de la Cimera, Laurent Fabius, un acord jurídicament obligatori, ambiciós, equilibrat i durador. En parlarem a l'Àgora, a la segona meitat del programa, però abans entrevistarem a Oriol Illa, president de la taula del tercer sector, que agrupa 34 federacions i grans organitzacions. Parlarem de la seva tasca i de les necessitats del tercer sector. Així comencem el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
D'aquell hivern fan que torni a retrobar els fantasmes d'un ahir molt trist. Però tu eres fort i vas guanyar, res et va poder...
Amb la Gemma Homet i l'Escola Superior de Música de Catalunya, amb aquesta cançó Tu vas lluitar, que forma part del disc de la Marató d'enguany, que tindrà lloc aquest diumenge, comencem el programa Plusvàlua amb l'editorial que ens té preparada el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I és que, sortosament, a Catalunya, davant de la situació d'emergència social derivada dels 8 anys de crisi, es disposa d'un conjunt d'entitats que, agrupades en la taula del tercer sector, treballen per pal·liar els estralls causats per una crisi econòmica que, en definitiva, ha derivat cap a una profunda crisi social. El dinamisme de la xarxa associativa de Catalunya ha propiciat l'existència d'un ampli conjunt d'entitats que treballen amb l'objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones, tot creant una molt àmplia base de solidaritat social. Aquest conjunt d'entitats estan reunides dins la dita taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i vol donar resposta al creixement de les necessitats socials, ja que la pèrdua de la capacitat adquisitiva de les famílies i l'augment de la taxa d'atur han donat lloc a un conjunt de necessitats determinants de la pobresa i l'exclusió social de molts ciutadans. Cal dir que, en nom d'unes polítiques d'austeritat i de contenció i reducció de la despesa, la inversió pública en aquest camp s'ha reduït sensiblement. Malgrat el creixement que experimenta l'economia, el cert és que aquest no reverteix en la reducció de la desigualtat. És important constatar el rol, en aquest sentit, del tercer sector en el moment actual, amb la seva capacitat de donar resposta al sorgiment de noves necessitats socials, tot desenvolupant una important tasca d'informació i sensibilització respecte del creixement de les necessitats. De ben segur, la tasca de la taula del tercer sector, a més d'orientar i pilotar l'actuació de les entitats que en formen part, ha generat un ampli moviment de solidaritat, amb xifres espectaculars com són les més de 6.000 organitzacions que en formen part, i el que és més important, prop de 300.000 persones voluntàries que hi participen. Aquesta darrera xifra és una mostra fefaent de la solidaritat dels catalans davant els problemes que afecten els seus conciutadans. I sobre això, precisament, volem parlar amb el nostre entrevistat d'avui, que és justament el senyor Oriol Illa, president de la taula del tercer sector. Bona tarda, senyor Illa.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Volíem que ens fes d'entrada un resum sobre què és la taula del tercer sector, perquè ens sentim a parlar sovint, però a vegades no tenim molt clar la seva feina.
De fet, el tercer sector social, que és una terminologia que no hem utilitzat aquí fins fa pocs anys, és el sector que podríem resumir no lucratiu i no governamental. És a dir, no és el sector públic, és iniciativa privada, però amb un objectiu clarament social. La taula és la plataforma d'entitats que es dediquen a aquest tipus d'activitat i que l'any 2001 va entendre que compartíem molts objectius i compartíem molts valors, encara que els àmbits d'actuació fossin diferents. Dintre de la taula hi ha entitats de l'àmbit de la joventut, de la discapacitat, de la gent gran. Tots ells tenen en comú per això que són entitats i organitzacions no lucratives i que tenen com a objecte l'atenció a les persones. I allò va fer que el 2001 comencessin una sèrie d'entitats a parlar i culminés amb el que avui és la taula del tercer sector l'any 2003.
Feia falta aquesta unió?
Sí, perquè al final són entitats que tenen unes mateixes demandes, que l'objecte és el mateix, que es basen en la no lucrativitat de la seva activitat i, per tant, de cara a fer incidència política a l'hora de reivindicar millores, no només per l'activitat que fan, sinó pel conjunt de la societat, és molt millor que ho facin de forma conjunta, fent més força, amb una sola veu, que no pas per separat. I el resultat per nosaltres, després de 12 anys de taula, és que està estat molt, molt positiu. Així ho demostra el fet de que les entitats tenen una millor interlocució, un millor reconeixement i, en definitiva, malgrat les dificultats d'aquests últims anys, una millor i més bona intervenció social.
Senyor Illa, ens parla de les dificultats d'aquests últims anys amb la crisi econòmica. Quines han estat les dificultats o, d'alguna manera, les conseqüències en el tercer sector?
Bé, de fet, el tercer sector ha patit com ho ha fet la resta de la ciutadania. Al final, el tercer sector són entitats formades per homes i dones que necessiten uns recursos per fer la seva activitat, uns recursos que s'han vist disminuïts d'una forma considerable i, al mateix temps, unes demandes socials que han augmentat. Per tant, com s'ha pogut resoldre aquesta difícil equació? Amb més compromís social, amb més voluntariat, amb més dedicació, amb més atenció. El que mai fan les entitats socials és deixar d'atendre per necessitats econòmiques. Ho fan amb altres condicions, ho fan invertint més temps, però han estat anys molt, molt durs, molt durs, i continuen sent per moltes entitats que no només han atès a més persones, sinó que ho han fet amb menys diners i amb menys recursos.
És molt interessant el que comenta, no?, que en moments de dificultats econòmiques no es deixa de donar servei, sinó que se'n fa igual o més, i s'aconsegueix, doncs, trobar les vies o les maneres. Parlàvem d'aquesta xifra tan espectacular de voluntaris que agrupen les organitzacions que vostès representen en la taula del tercer sector. Com s'explica aquesta solidaritat tan present i en un moment de recolliment, més aviat en un moment de crisi on les persones podrien pensar que es tendeix més a dir, doncs jo em preocupo del meu i que els altres ja s'espavilin?
Bueno, jo crec que hi ha una consciència gran del que ha suposat la crisi. Durant molts anys vam estar parlant dels col·lectius vulnerables i pensàvem, doncs, en persones que, per la seva condició, doncs, eren persones més vulnerables davant de qualsevol situació. Amb la crisi hem vist que persones vulnerables ho som tots al llarg de la vida. Que al nostre entorn, a la nostra família, veiem que hi ha persones que estan patint, que pateixen, i això també es fa ser més conscients de quina realitat tenim, no? A banda, el nostre país ha estat sempre un país d'implicació social, de solidaritat, en el que el sector públic ha tingut un paper important, però això no ha exclòs que la iniciativa privada hagi fet moltes coses, però no d'ara. És a dir, el tercer sector, ara estàvem parlant de que s'havia constituït com a tal el 2003, però hi ha entitats que formen part del tercer sector que tenen més de 400 anys d'història. Per tant, la iniciativa privada amb interès social ha existit des de fa molts, molts, molts anys a Catalunya. I és bo que sigui així. És bo que aquests valors formin part del dia a dia de les persones i pensin que si hi ha una altra persona que pateix o que té dificultats o que veu que la societat té dificultats a l'hora d'incloure aquestes persones, doncs des de l'àmbit privat, des de l'àmbit social o associatiu, es pugui assumir aquest compromís.
Senyor Oriol Illa, com dèiem, avui parlem sobre la taula del tercer sector, del qual vostè és president. Quines dificultats i quins reptes es troben les entitats del tercer sector avui a Catalunya?
Bé, les dificultats jo crec que són conseqüència de la situació econòmica. Ara comentàvem fa un moment que els pressupostos públics han baixat, però també sabeu que fins l'any 2009 hi havia una part de finançament dels programes socials que venien de l'obra social de les caixes. Amb la reestructuració del sistema financer, aquesta obra social, i per tant els diners destinats a aquests programes socials han caigut i no hi ha hagut res que ho substituís. Nosaltres sempre insistim que ha d'haver nous instruments que permetin suplantar allò que feien les obres socials de les caixes. Quins són els reptes que tenim com a tercer sector social? Jo crec que aquests anys hem actuat sobre l'emergència social, sobre la necessitat d'avui mateix. Pensem que quan una persona, una família, era desnonada al nostre país, 50.000 persones els últims 6 anys han estat desarrelades de casa, la necessitat era per aquella mateixa nit. Això és emergència social. Tu necessites resoldre una situació avui mateix. I nosaltres hauríem d'intentar, com a repte de futur, evitar, en la mesura del que es pogués, aquestes situacions d'emergència. Com? Doncs en el cas de l'habitatge, augmentant el parc d'habitatge social. Fins ara el que hem fet com a tercer sector és captar habitatge de propietaris particulars i posar-los a disposició d'aquestes persones. Però ho hem fet un cop més amb una situació més de voluntat que no pas de, no, de previsió. I el nostre repte hauria de ser, doncs, preveure aquestes situacions, garantir que aquestes persones que en un moment donat tenen una situació d'emergència, doncs, tenen uns canals establerts que les fa que el patiment sigui el menor possible. Això amb un parc d'habitatge social molt més gran del que tenim. Pensem que al nostre país només el 2% del parc de l'habitatge és habitatge social, quan a Europa és del 18%. Ampliant aquest parc d'habitatge, moltes situacions dramàtiques de desnonaments ho serien una miqueta menys. Val? Hauríem d'aspirar que no n'hi hagués, òbviament, però en tot cas la funció del tercer sector social és poder esmorteir aquestes situacions personals de patiment.
Parlava de la manca de, ja no finançament, sinó de donacions que s'ha vist a través de la pèrdua de les caixes i de la seva obra social. N'hem parlat aquí al Plusvàlua abastament. Senyor Illa, com veu el futur d'aquesta... Vostè deia, és necessari que aquestes donacions o aquesta part econòmica arribi d'alguna altra manera a la societat. Com podria ser?
Bé, de fet, hi han algunes opcions. Encara no estan molt definides, però sabem que la banca tradicional, la banca clàssica, tendirà a fer-se més gran i més potent, que vol dir que hi haurà menys entitats bancàries, i això ho sabem. Per tant, estarem, en el cas del tercer sector, serem més vulnerables a l'hora de tenir necessitats de crèdit o de tresoreria o de finançar determinats projectes, perquè menys entitats i més poderoses, doncs bé, pot ser que els seus criteris no siguin els que nosaltres necessitem. Per tant, hi ha aquesta banda de la banca tradicional, que realment serà un camp difícil. Després, la via de restablir les caixes d'estalvi, amb moltes limitacions, encara existeix. És a dir, les caixes d'estalvi s'han reestructurat, però no si algú volgués tornar a recuperar l'idea de la caixa d'estalvi, doncs seria una via.
Seria, jo no dic complicada. Que sí,
seria molt complicada. Molt complicada. Jo només
que s'han posat,
dic l'espectre sí. Que hi ha, el ventall que hi ha, no sabem encara cap on tendirem. Hi ha la banca alternativa, el que es diu la banca ètica, que té aquest component, no? És a dir, és un negoci privat, podríem dir, però que té aquest component més social, de responsabilitat social. I després hi ha els instruments propis del sector públic, que nosaltres, com a tercer sector social, veuríem amb bons ulls nous instruments públics, privats, però quan penso en privats penso en entitats socials, que poguessin garantir aquests projectes o poguessin garantir el finançament d'aquesta activitat social. Això encara està per desenvolupar, encara estem en un moment molt embrionari, però sí que és veritat que el sistema que havíem funcionat fins fa 4 o 5 anys, doncs ja no, probablement ja no tornarà a venir. Per tant, hem de veure com tornem a refinançar o captar aquests recursos al territori que hi són amb objecte social.
En el cas de les fundacions, es parlava d'una nova llei de fundacions que sempre, bé, que surt sobre la taula quan hi ha eleccions, torna a sota del despatx, no? Com està aquest tema?
Bé, igual. Ho heu descrit perfectament, és a dir, que al final hi ha... hauríem de poder estimular les petites donacions particulars. Aquest també ha estat un dels nostres plantejaments, perquè pensem que la majoria de fundacions al nostre país són fundacions que tenen un objecte que per nosaltres té interès. Si poguéssim arribar a desgravacions totals per microdonacions, això estimularia clarament les donacions de particulars. Però en aquí topem sempre, doncs, amb el responsable econòmic dels governs, que pensen, bueno, si fem més desgravacions tenim menys recaptació i, per tant, això no és bo per la caixa pública, no, podríem dir. Però
no és bo per la caixa pública, però, per altra banda, amb aquestes donacions es fan tot un seguit d'accions.
Exacte, aquí està. És a dir, és a qui beneficia. Al final, des d'una perspectiva general, nosaltres haurem de buscar instruments que permetin que aquestes entitats, aquestes fundacions, aquestes cooperatives puguin treballar. En el cas de les fundacions, doncs, hi ha aquest instrument fiscal que podria servir per microdonacions. No estic plantejant, no?, donacions d'import molt elevat, però això ajudaria. És a dir, si a una persona, doncs, se li planteja aquests 70, 80, 100 euros, que és més o menys la mitjana dels donants anualment a Catalunya, es poden desgravar amb la seva totalitat, la reflexió recaptació és molt fàcil, o són 100 euros per la recaptació d'Hisenda o del Departament d'Economia, o per una activitat o funció social, no? Per tant, seria un estímul, és a dir, el contribuent podria decidir on va. Ara mateix això no és així, és a dir, encara estem lluny del que voldríem, i per nosaltres podria ser un dels instruments, no l'únic, òbviament, però podria ser un dels instruments que milloraria les aportacions privades, que potser és un dels aspectes que tenim més baixos.
Senyor Oriol Illa, més enllà de la tasca social que exigeixen les organitzacions del tercer sector que representen, quins valors treballen des de la taula del tercer sector social?
Jo crec que tots els valors que tenen a veure amb la comunitat i amb la societat, la inclusió o la cohesió de la societat, per les entitats socials, concebre una societat polaritzada on hi ha col·lectius que estan fora del que és la pròpia societat és inconcebible. De fet, la majoria d'entitats socials treballen per combatre això, no? Per tant, treballen des de valors de la inclusió, de la participació. En molts col·lectius vulnerables, una de les dels elements que tenen en falta és la participació en la societat, la implicació. Per tant, és un altre dels elements que es treballen. L'igualtat, òbviament, la igualtat d'oportunitats. No pot ser que perquè una persona tingui unes competències, unes habilitats diferents a la resta, o sigui una persona discapacitada o sigui una persona gran, no pugui tenir les mateixes igualtat d'oportunitats. Per tant, l'igualtat és un valor clarament. I la solidaritat entre les persones de la comunitat, és a dir, ser conscient d'aquell que en un moment donat té una necessitat i intentar-la cobrir amb l'ajuda de la resta.
A prop de tu, el més profund, sento que perdre altre cop no puc. No mouré mai més. Els meus amics diuen que el millor per mi és que em quedi al teu costat. No mouré mai més. Oh, si et quedes amb mi. De tu m'he adonat que és hora de tornar d'on jo havia fugit. No mouré mai més.
Senyor Oriol Illa, president de la taula del tercer sector, volia presentar-li als nostres tertulians d'avui, que tenen algunes preguntes per fer-li, alguns temes per comentar. Avui ens acompanyen el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, president també del Banc dels Aliments i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, entre moltes altres coses, senyor Arruga.
Moltes gràcies, bona tarda.
La senyora Mireia del Pozo, advocada i presidenta de la Comissió d'Acció Social, Benestar i Família de Unió Democràtica de Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I la senyora Anna Boza, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Volia preguntar-los, i estem ja en plena campanya. Dimecres va ser el Dia Mundial contra la Corrupció. I avui parlem d'entitats que creuen i treballen per millorar el món. Quins àmbits consideren que cal millorar de la nostra societat? I si, a més, jo els hi faig aquesta pregunta, però si volen afegir-se a fer-li alguna pregunta directament al senyor Illa, benvinguts. Senyora del Pozo.
Hola, bona tarda. Mira, per començar, situaré una mica el tema d'aquest dimecres. Aleshores, tots els grups del Parlament, tret del Partit Popular de Catalunya, han signat aquest dimecres un pacte social contra la corrupció. Aquest pacte implica assumir un decàleg que inclou mesures com acabar amb el finançament opac dels partits, aconseguir la transparència total de les administracions i considerar les pràctiques corruptes com a delictes contra la democràcia. Aquest pacte, la signatura del qual s'ha fet coincidir amb el Dia Mundial contra la Corrupció de l'ONU, l'ha impulsat l'anomenat Parlament Ciutadà, una organització que agrupa entitats i activistes i que vol funcionar com un parlament alternatiu a l'oficial. Al pacte s'hi han anat afegint precisament la taula del tercer sector, l'ANC, Òmnium, la FEPAC i associacions diverses de veïns.
Com ho veuen, això? Aquest tema. Senyor del Pozo.
home, a mi em sembla, la veritat, molt bé, tant a nivell personal com a nivell de partit. Crec que una de les principals coses que hem de fer tots els partits és transparència. Hem de lluitar tots contra la corrupció.
Ja hi ha un dia mundial contra la corrupció.
Clar,
això ja és com...
Ja és molt... Imagineu-vos on hem arribat per arribar a posar un dia com a... Exacte. Aleshores, jo ja més a nivell real, vull dir, això era una mica per situar la gent. Hi ha gent que, bueno, sí, va saber que era el dia mundial i ja està, que la gent va signar i punt i fora. Doncs aleshores, crec que hauríem d'anar a problemes més reals, doncs com la pobresa, a quins punts hem arribat avui en dia. Aleshores, tenim dos sectors summament afectats, que és la gent gran i la infància, fins als 12 anys, més o menys.
A més, són sectors molt vulnerables.
Clar, és que són...
Sectors persones.
Clar, és que davant d'aquesta pobresa tan severa que tenim, doncs, que venen afectades la... amb el tema de l'atur i l'habitatge, doncs acaba afectant a pobresa energètica, a temes d'alimentació. Aleshores, doncs, sense anar més lluny, un menjador social... Abans, quan l'Oriol Illa, el president del tercer sector, estava comentant, no?, que amb la crisi hi ha més demanda d'aquests serveis i hi ha menys ajudes a nivell d'administracions, a nivell econòmiques, doncs clarament en aquest menjador social s'han trobat que d'ajudes de fora tenen molt poques, però que els seus usuaris inicialment eren 60 i avui en dia estem parlant de més de 120. Han duplicat. I inicialment la gent només anava a menjar i s'estan trobant també que hi ha famílies, degut als desnonaments, que s'han trobat sense cases. Estem parlant de mares, bueno, persones amb fills, totes soles, sense ajuda d'un company, i també gent gran. Aleshores, aquest menjador social els hi dona, perquè puguin menjar a casa seva, doncs una petita carmanyola, perquè puguin fer també el sopar, i estan mirant d'aconseguir habitatge. Fins i tot amb aquests nens d'aquestes famílies, doncs se'ls hi ha donat escoles, perquè puguin estudiar, perquè clar, si deixem també els estudis, doncs això és un... Bueno, no? És un cercle... Aleshores... Realment aquí cada vegada hi ha hagut més ajudes per part del voluntariat, per part d'associacions, gent que ha fet més hores i...
Senyor Illa, com veu aquests dos àmbits, és a dir, la infància i la vellesa? Són realment els sectors més damnificats amb aquesta situació?
De fet, ara la Mireia deia una cosa molt, molt interessant i molt dramàtica alhora, i després agafo la pregunta que em fèieu. Hem passat alguns menjadors socials de 60 a 120 usuaris. I no només això, és a dir, no només la quantitat, sinó la tipologia de la persona que va en aquest tipus de servei. De fet, la Fundació Futur, per exemple, que és una de les entitats que fa aquest tipus de servei, el que ens deia és que han hagut de canviar el producte, ara fan minidosi, perquè moltes persones que mai abans havien estat usuaris dels serveis socials han d'anar fora de les hores dels àpats, per entendre, per poder-se endur les monodosi aquestes de menjar sense que el veïnat ho vegi.
Això t'anava a dir.
Només ha augmentat el nombre d'usuaris, sinó la tipologia. Això és
clar,
més...
Sí, amb aquesta exclusió, autoexclusió, no? D'aquesta vergonya...
Pobresa vergonyant.
Sí, sí, no? Sí, sí. De fet, és que la pobresa, també ho comentava la Mireia, té moltes cares. Aquest és una tipologia, la pobresa energètica, que comentaven també, la pobresa infantil, és a dir, els infants, i ara també en recupero el fil del que comentàvem abans, que no poden menjar carn o peix cada dos dies, això també és una conseqüència de la pobresa, no? I efectivament, la infància i la gent gran són els col·lectius més febles perquè són els col·lectius que també menys pressió poden fer algunes vegades. Però aquesta realitat hi és, i és una part opaca, no visible, moltes vegades invisible, de la crisi. Amb la gent gran passa una cosa, i és que hi ha vegades amb una pensió insuficient, ara el que ha passat és que aquesta pensió s'ha de repartir entre els membres de la família. Per tant, aquesta gent gran és doblement damnificada. I això són matisos de la pobresa, de la nova pobresa, que no són visibles a ulls de la comunitat, però que existeixen i persisteixen i que s'han cronificat.
Clar, és que precisament quan ara parlàvem del tema dels menjadors socials, fins ara hi havia una tipologia molt determinada del tipus d'usuari. I en canvi, aquests últims dos anys, tres podríem dir, però sobretot aquests últims dos anys, en els menjadors socials, qui diu menjadors diu també albergs i... Sí. D'acord, doncs aleshores s'estan trobant gent que té carreres, que ha tingut càrrecs, per això fins i tot al punt d'arribar a fer col·laboracions amb escoles, nanos d'escoles concertades, de, doncs, que puguin seguir estudiant. Aleshores, clar, la pobresa que està vergonyant, que els veïns no els vegin, i és també el mateix ho apliquem amb la gent de la tercera edat, amb la gent gran, que moltes d'aquestes persones són dones, públic femení, que es troba amb el que ara comentava el president, el senyor Oriol Illa, sobre el tema de les pensions. Aleshores, hi ha vegades que amb una pensió hem de viure tota una família, però també hi ha vegades que aquesta persona, aquesta iaia, no pot pagar absolutament res. Aleshores, potser, crec que per intentar millorar el tema de la tercera edat, doncs revisar lo de les pensions, perquè hi ha gent que només cobra aquesta pensió, no té cap altra ajuda. Aleshores, potser hauríem de, la gent que només cobra aquesta pensió, pujar una mica més la base. Mm-hmm. Perquè, si no, això ho hem de parar d'alguna manera, crec jo.
Com ho veuen, senyora Boza o senyor Arruga?
Bé, gràcies, Carla. Jo volia, en primer lloc, felicitar a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, perquè realment fa molt bona feina. I vull destacar una cosa que ha dit el senyor Illa, i és que va ser creada l'any 2003. És a dir, quan la situació no era tan dramàtica com ara.
Com tot anava bé, no? Semblava, en aquella època?
Menys, més o menys anava bé. Anava bé. Tots almenys ens creiem que tot anava bé i no sabíem que estàvem en una bombolla. Però ja van tenir la idea, doncs, de formar aquesta taula en un moment, diguem-ne, en què no era tan dramàtica. Diguem-ne, tenia més mèrit crear-la aleshores. Però, a més, ha fet molt bona feina des d'aleshores, tant la taula, vull dir, com les entitats que l'agrupen, com els voluntaris. És a dir, són aquells 300.000 voluntaris que em sembla que ha dit.
És impressionant, eh?
Que, que són unes grans persones i que col·laboren. I en aquest sentit, respecte al que ha dit de les donacions, jo hi estic plenament d'acord amb que les donacions són una de les manifestacions de la solidaritat de la ciutadania, sobretot de la ciutadania que no és voluntària, diguem-ne, o que és voluntària donant. Per què? Perquè gràcies a les donacions i gràcies als voluntaris, la rendibilitat social, l'efecte que hi ha sobre la societat i sobre la societat menys afavorida d'aquestes donacions i d'aquests voluntaris és molt més alt, és molt més positiu que si això ho féssim a través d'impostos. No vull negar que a través dels impostos hem de donar diners a les autoritats públiques perquè facin una bona redistribució dels diners. Però també vull dir que les donacions van tenir una gran rendibilitat social per al seu impacte, perquè ajuden molt a les persones.
Amb menys diners es fa més.
Exactament, exactament. I en segon lloc, volia dir, un petit problema que hi veig. Has parlat de moltes, o ho ha dit la Carla, de moltíssimes entitats. No hi ha precisament un massa, diguem, ni un minifundi, masses entitats del tercer sector social que van, són petites associacions que si potser s'agrupessin, sigui per barri, sigui per ciutats o sigui per temàtica, aconseguirien encara un efecte molt més important, perquè aquest és un potser defecte de la nostra societat catalana, que tendim a fer moltes capelletes. Justament la taula és la demostració del contrari, però l'existència de la taula i la vinculació de les entitats amb la taula. Però potser a vegades trobo que n'hi ha masses. La llista, per mi, és massa llarga. Ja sé que les necessitats són amples, però em pregunto si la taula pot contribuir a millorar encara l'eficiència, augmentant el tamany de les associacions via agrupacions, millorar encara més l'eficiència del seu impacte.
No, estic absolutament d'acord amb el senyor Arruga. De fet, la taula, al principi comentava, no?, que l'important són els voluntaris i les entitats. Per descomptat, la taula és un instrument i al final és aquest instrument del que les entitats s'han dotat per fer millor incidència i aconseguir, doncs, marcs legislatius que puguin ser, com a mínim, una mica més favorables, que no del tot. Però jo estic d'acord amb això que comenta. No tant pel tamany de l'entitat, perquè moltes de les entitats, aquestes 6.000 que comentàvem, fan intervenció local, és a dir, aquella entitat que està molt arrelada en el municipi o la ciutat o el poble i fa intervenció social, jo crec que la seva voluntat és treballar en aquest àmbit. Ja no té la voluntat de créixer, probablement, ni de ser més gran, i probablement no cal que ho sigui. Ara, dit això, si les entitats han de ser més eficients i han de poder establir aliances, no només entre elles, sinó amb el sector privat, amb les empreses, amb les administracions, jo amb això estic d'acord, i és veritat que durant molts anys ha costat. També és veritat que aquests últims anys, com a conseqüència d'això, de la retallada dels ingressos, han hagut de fer altres aliances, han hagut de treballar d'una forma diferent. Però és molt important, a Catalunya, igual que passa amb la petita i mitjana empresa, aquest arrelament territorial. Per mi això és bàsic. És a dir, que una entitat pugui fer la seva activitat de forma molt comunitària, amb les escoles, amb els veïns, amb les empreses del seu àmbit territorial, jo crec que això és enormement positiu. I de vegades, organitzacions potser massa grans, i aquí fins i tot faig autocrítica del que és la taula, costa aterrar en allò que està passant el dia a dia. Fer-ho compatible i fer-ho eficient, hi estic absolutament d'acord i hem de tendir. Quin paper han de tenir les administracions? No en aquest quan comentava el tema dels impostos, jo crec que l'administració ha de garantir els drets. Ha de ser la garant que hi ha uns drets socials que es protegeixen. Amb aquests impostos, uh-huh, o amb el teixit associatiu que hi ha. És a dir, l'administració, uh-huh, pública ens ha de garantir aquests drets. No pot ser que hi hagi aquests índexs de pobresa energètica o alimentària. Això és el que ha de garantir l'administració. Una entitat no pot fer que hi hagi aquestes bosses enormes de pobresa. Però, en canvi, sí que pot ajudar i ser l'aliada de l'administració pública. Per tant, els rols estan molt diferents. Els impostos per què han de servir? Per això, per garantir aquests drets.
Clar, són drets bàsics.
Que fan, exacte, la intervenció o part de la intervenció.
Senyora Bofa.
Sí, bueno, en relació a això, sí, precisament llavors es posen en comú les necessitats de totes aquestes associacions o entitats, no? Suposo que es deu afavorir, doncs, que si hi ha unes necessitats, tant el que deies tu, Mireia, com d'escola, d'àpats i tals, mm-hmm, diferents associacions també després entre elles puguin interactuar, mm-hmm, no? M'imagino que també ho poseu això en comú o...
Aquesta hauria de ser la idea, l'acció comunitària, mm-hmm, és a dir, que l'activitat d'una entitat social o d'un AMPA, o d'una escola o de, per entendre'ns, l'Ajuntament, no sigui parcel·lada, no sigui apartada de tota la resta.
Perquè sinó tot que suma, llavors, no?
Exacte. Això és l'acció comunitària. I també és veritat que durant molts anys, en època de les vaques grasses, per entendre'ns, no? On hi havia recursos per tot, doncs cadascú tenia la tendència a fer la seva activitat. Quan el que és més efectiu i té més impacte, precisament, és la intervenció comunitària, l'acció comunitària.
Mm-hmm. Senyor Oriol Illa, president de la taula del tercer sector, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui
al
Plusvàlua, per haver-nos explicat una mica què fan des de la taula, que ens sentim a parlar sovint, això és que fan moltes coses, però per entendre bé la seva tasca, el convidem a que es quedi amb nosaltres a l'Àgora.
Moltes gràcies.
Per comentar l'actualitat econòmica.
La seguirem.
Serà d'aquí a uns segons al Plusvàlua.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
aquest Viure és tan meravellós de Black, que està inclòs en el disc de la Marató, que ja poden trobar totes les persones als quioscos, a diferents botigues, i que justament aquest diumenge tindrà lloc. Avui parlàvem en l'entrevista sobre les donacions, les microdonacions, la voluntat de les persones per ajudar a les necessitats, en aquest cas, de recerca per les dificultats de la diabetis i d'altres complicacions similars. Ja ho saben, tots els nostres oients que hi vulguin participar tenen via lliure avui a Ràdio Estel. Estem escoltant el disc de la Marató i seguirem fins diumenge fent-nos el projecte una mica nostre. Doncs, senyors tertulians, senyor Illa, tenim molts temes sobre la taula. Un ens l'introduïa la senyora Mireia del Pozo, un tema important és aquest dia que s'havia proclamat el dia contra la corrupció. Tots els partits polítics han signat aquest acord per evitar les xifres i les notícies impactants sobre la corrupció que hem viscut aquests últims anys, però no tots els partits polítics, el Partit Popular de Catalunya no l'ha volgut signar, per exemple. Com han vist aquest acord? Com estan veient la situació de corrupció que tenim al nostre país i les conseqüències? Perquè precisament estem en campanya, però gran part dels partits que es presenten tenen bona part dels seus formants imputats per temes de corrupció. Senyora Poza.
Mira, jo volia dir, per un costat, aquest pacte que han firmat, que han signat de corrupció, que el defineixen com una malaltia social que afecta els fonaments de la democràcia i de l'equitat, no hi estic d'acord. Si fos una malaltia social no tindríem les entitats que estàvem parlant, dels 300.000 voluntaris. Si fos malaltia social no, la gent no col·laboraria amb els bancs d'aliments. Afecta una classe política que s'han afavorit dels seus càrrecs per efectivament treure un profit d'aquests diners públics, dels que dèiem abans, com estàvem parlant, de que la solidaritat és tan important, que és important pagar els impostos perquè després les autoritats públiques en facin un bon ús i una bona redistribució. Doncs aquesta redistribució no ha arribat on havia d'arribar i se'ls han quedat uns quants. Que no tots els polítics ho són, no, però potser és que se'n volen aprofitar i ja sabien on havien d'anar. És a dir, el que és alcohòlic ja sap on ha d'anar a buscar l'alcohol per seguir prenent la seva dosi. No vol dir que sigui una societat malalta amb l'alcohol perquè brindem tots amb una copa de cava per Nadal. Estem? Llavors, jo, això de generalitzar-lo, em sembla que ho han generalitzat perquè amb uns quants els interessa, però no crec que sigui una malaltia social, sinó que s'ha d'erradicar i concretar amb els que ho han fet i l'hem patit tota la societat. I d'altra banda, fa com burla que sigui el mateix dia que entra en vigor la llei d'enjudiciament criminal, tan criticada pel meu sector, que sóc advocada, doncs efectivament es fa que una fase d'instrucció tingui una durada de 18 mesos. Amb qüestions de corrupció es necessiten més temps, perquè es necessiten més medis per investigar, per poder saber on han anat els comptes, per saber quin ús se n'ha fet, per poder volcar la informació dels ordinadors. Llavors, què vol dir? Que en 18 mesos, com que no podrà prosperar la investigació, la tancaran. Com que la tancaran, no hi haurà corrupció. És aquesta la solució que ens han buscat els nostres polítics. És a dir,
es volia que anés una mica més ràpid els casos de corrupció, però clar, si no hi ha
clar,
possibilitat d'arribar...
Tu vols que guanyi Fernando Alonso i li dones uns 600. Que dolent que és Fernando Alonso que no guanya amb els 600. Potser l'haurem de portar, si no, amb un Ferrari i després facin les proves que facin. És a dir, s'havien de donar medis perquè aquestes investigacions prosperin. Què ens passa? Que
medis,
amb els caneu...
menys pressió.
Bueno, és igual, la pressió, cadascú treballa la feina que escull, saps que tens una pressió, però necessites medis per tirar-la endavant.
No limitar el temps.
En 18 mesos, tu saps que no prosperarà i no hi haurà, els casos de corrupció no es faran nets, s'hauran de tancar. I què et diran els polítics? Ah, no, nosaltres no tenim cap culpa perquè s'ha tancat la fase d'instrucció i no han investigat res més, perquè ja s'han preocupat d'una llei d'enjuiciamiento criminal, limitar-la en 18 mesos. O sigui, a la pràctica ens diran que no hi ha corrupció, però és que no hi ha hagut més temps per investigar-la. ¿Vale? Llavors jo totalment en contra. Llavors a mi això són com paños calientes en època electoral, doncs per no donar cap solució pràctica.
Aquest acord es va fer, aquest pacte es va fer amb la signatura de la majoria, com dèiem, dels partits polítics, i es va promoure des del que s'anomena el Parlament Ciutadà, una organització que agrupa entitats i activistes que vol funcionar com, per dir-ho d'alguna manera, un parlament alternatiu a l'oficial. El pacte s'hi han anat afegint la taula del tercer sector, l'ANAC, l'Òmnium, la FAPAC. Senyor Illa, vostè com a president de la taula del tercer sector ens en pot explicar una mica més, coses més fresques, podríem dir. Com han viscut aquest procés i aquest pacte?
Bueno, el Parlament Ciutadà, com ara comentàveu, és una iniciativa també social, amb gent que prové de diferents àmbits, i nosaltres ens vam afegir en aquest pacte perquè ens sembla que és, com ara comentava l'Anna, un dels problemes a resoldre més importants, perquè en democràcia la corrupció ho acaba corroent tot, ho acaba fent malbé tot, no només per al tema econòmic, sinó també per al tema de drets. Quan preguntem als països més avançats i més transparents com és, per exemple, els països nòrdics, com és que són que no tenen corrupció o que la corrupció està tan mal vista, el que et diuen és perquè hi ha un nivell de tolerància zero davant de tot allò que es considera, podríem dir, il·lícit. I amb això no estem parlant de grans quantitats de diners, és a dir, algú que substreu alguna cosa de la seva empresa o de la seva organització és un motiu perquè la societat li reprovi, no?
Per tant, en canvi, aquí no, eh? En qui bé, és... aquí, home, doncs, ets espavilat, no?
No, el que et diuen les persones, per exemple, que porten estudiant el tema des de fa anys, com Transparència Internacional, el que et diuen és que tolerància no vol dir que la gent ho accepti, sinó que hi ha entorns, en el cas de la política és clarament, que no es fan servir els instruments que evitarien que al final es produeixin aquestes màfies organitzades al voltant de la corrupció. És a dir, d'un dia per l'altre no pots organitzar el que nosaltres hem vist que ha passat a l'estat espanyol els últims anys. Ni sol. Pertany a una connivència que no s'atura des del primer moment, a diferència dels països nòrdics que tenen instruments, o per exemple la Gran Bretanya, que amb això és molt més, no?, molt més exigent, també perquè té tradició democràtica de més anys, però ja en el primer símptoma d'una activitat o d'una conducta, podríem dir, il·lícita, s'atura. El nostre país, durant molts anys, i el conjunt de l'estat espanyol, durant molts anys, se sabia i s'ha tolerat i no hi ha hagut, bueno, i l'Anna ho dirà més coneixement de causa que jo, però la justícia no ha actuat, no s'ha perseguit els casos de corrupció, malgrat eren Vox Populi, tot i que les proves doncs, són moltes vegades difícils d'aconseguir, però nosaltres hem d'exigir una societat neta de corrupció, perquè si no el que estem fent és anar en contra dels valors més essencials de la democràcia.
Què diu aquest pacte?
Bé, en definitiva el que diu demana que aquests instruments que els tenim i que funcionarien siguin instruments molt més efectius. El que no és normal és que el nostre país sigui dels països europeus on hi ha menys condemnats per temes de corrupció. I això és una anomalia pròpia del nostre sistema polític, no pas de la nostra ciutadania. És a dir, totes les persones som iguals, amb els mateixos neguits, les mateixes, no? Els mateixos defectes. El problema és el sistema. El sistema ho ha tolerat. I una de les impulsores, que és l'Itziar González, que sabeu que ha estat una víctima del sistema corrupte quan va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona, ella coneix molt bé quins mecanismes en el sistema de l'administració pública permeten aquestes pràctiques. El que es demana és que aquests filtres funcionin, que se sigui molt més exhaustiu, que el control sobre el gestor públic sigui molt més elevat. Ara sabem, doncs, amb la declaració de béns patrimonials, si una persona en el seu pas a la política s'ha pogut enriquir. Però el que es demana són actuacions concretes per evitar que això passi i, sobretot, que els gestors públics i els polítics, en definitiva, siguin persones exemplars en les seves conductes personals.
Per quin motiu el Partit Popular de Catalunya no ha volgut signar aquest acord? Com ho veuen?
A mi el que he sentit és que no l'ha volgut signar perquè creu que la legislació que fa el cas ja existeix i que s'aplica correctament i, per tant, no feia falta aquest pacte social contra la corrupció. Jo crec que és una llàstima que hagi de fer falta un pacte com aquest. Però la raó, com deia el senyor Illa, és que, per un costat, el meu mòdul de veure, la legislació té molts forats. Té molts forats perquè, per exemple, permet doncs, indults, permet amnisties fiscals com les que hi ha hagut, permet moltíssimes actuacions, diguem-ne, que gairebé, sense afavorir, toleren la corrupció. En segon lloc, aquesta legislació molt sovint s'aplica d'una manera heterodoxa. És a dir, això també ho ha dit el senyor Illa, és a dir, o almenys tal com ho interpreto, és a dir, hi ha casos I vull recordar, per exemple, que hi ha casos de persones que haurien d'estar condemnades a no sé quants anys de presó, i això després resulta que per un acord amb la Fiscalia o amb la defensa, entre la Fiscalia i la defensa, després això es substitueix per una pena molt sovint molt petita de diners quan el volum de corrupció, l'import de la corrupció ha sigut altíssim. Vaja, jo crec que, com diem en català, qui la fa l'ha de pagar. És a dir, perquè si no, no resulta exemplar la lluita contra la corrupció. En tercer lloc, tenim unes institucions que vigilen. Posem el cas de la Sindicatura de Comptes. Amb el cas de... Doncs molt sovint, què passa? Els síndics de comptes, els que són nomenats pels partits polítics. I molt sovint, doncs, tracten de minimitzar la corrupció que poden detectar, sigui a la Generalitat, sigui a les diputacions, sigui als consells comarcals o sigui als ajuntaments mateixos. És a dir, hi ha una actuació, diguem-ne, d'algunes institucions públiques que molt sovint, doncs, queda flexibilitzada, podríem dir, en funció de quin és l'objecte de la corrupció, si pertany al seu partit polític o no. Finalment, quart lloc, jo crec que la sensibilització ciutadana contra la corrupció encara no és prou forta. És a dir, a vegades considerem que aquell que ha aconseguit evitar pagar uns quants milers d'euros a la hisenda pública, sigui l'espanyola, sigui la catalana, és una persona llesta i que cal felicitar-la. Evidentment, si és un polític, no. Però crec que la corrupció s'ha de lluitar. S'ha de lluitar contra ella, però contra les causes. I les causes és que no hi hagi un suficient control dels diners que estan en mans públiques, en públics, i de que les persones privades puguin fer un ús, diguem-ne, heterodoxe, diguem-ne, del seu pagament d'impostos.
Sí, a mi m'agradaria, doncs, dir que va molt bé de cara a la transparència i a que no hi hagi corrupció, possibles casos de corrupció, que quan amb una persona ja sigui un càrrec polític, un càrrec electe o un càrrec de confiança, que a l'inici del seu nomenament, doncs, justifiqui tots els seus béns, siguin patrimonials, a nivell de diners, els ingressos que tenia, etc. I com que normalment les legislatures són de 4 anys, doncs jo no diré, precisament per afavorir aquesta transparència i que no hi hagi corrupció, que es faci cada 4 anys, sinó doncs, un cop a l'any, vull dir, cada final d'any o quan hi hagi hisenda, més indiferent. Però crec que seria bo que un cop a l'any cada persona que té un càrrec que està de cara a la ciutadania, doncs digués que és el que té perquè realment es vegi que no s'ha enriquit a costa de... Perquè precisament a vegades el que ha passat és que a mesura que van passant els anys, doncs certs càrrecs entren dins un cercle que els pot afavorir certes relacions o cert... Que, bueno,
la porta giratòria.
Exacte. Aleshores, per sort són pocs, però és el que hem d'evitar.
Senyora Boza, per tancar el tema.
Per tancar el tema, aviam, que efectivament màxima transparència i totalment contrari a la corrupció. Polítics són els que ens han de donar exemple amb el seu actuar. Efectivament, potser hem pagat alguna cosa en negre, ens hem pogut alliberar de pagar un IVA, però no té parangon, no es pot comparar amb el que és distreure uns diners públics en favor d'uns quants i d'aquests que se'n beneficien, qui són els polítics, que efectivament fan les lleis, perquè són ells qui aproven aquestes normes que ja s'encarreguen de que les penes, per exemple, per prevaricar, siguin unes penes irrisòries, moltes vegades d'inhabilitació. És a dir, molt més aviat tenim nosaltres, el ciutadà de peu, una pena molt més elevada de presó que no pas ells, que només tenen inhabilitació per càrrec públic o unes multes molt més irrisòries. Que s'arribi a un acord amb el fiscal, això ho permet la nostra llei, per tant, aquí res a dir, al contrari. Per què? Perquè és quan tu pactes amb el fiscal, una de les finalitats de la pena és el penediment i el reconeixement dels fets. Com que tu estàs reconeixent aquells fets, se't premia perquè se't pugui rebaixar la pena. Però és que és igual, però qualsevol d'aquestes que afecten els nostres polítics sempre és molt menys la pena aplicar que qualsevol ciutadà una apropiació indeguda a la teva feina. A la feina no se'n passa ni una. Nosaltres, entre nosaltres, si tu saps que algú ha robat o ha fet alguna, és inacceptable. Per això costa més d'entendre com aquests milions i milions i milions que surten dels partits polítics del PP, de Convergència, etc. Encara que hi hagi la presumpció d'innocència, que és efectivament és així, amb un polític s'exigeix un plus, que és un plus d'exemplaritat i un plus de donar exemple a tots nosaltres abans de dir que cadascú miri el seu, que és cert, però que aquests diners que paguem tots siguin ben redistribuïts. I després un apunt també amb el tema dels aforats. És a dir, tot està clar que els que són els diputats, els senadors, per unes expressions, tenen que estar una inviolabilitat. Aquesta inviolabilitat es mira perquè tu tens dret, com ara, un dret d'expressió. No vols ofendre ningú, però pot ser que siguin unes expressions que en un context o en un altre tinguin un sentit o un altre. Això no pot ser que sigui d'aquest sentit tan ampli, que siguin com intocables i que mentre estiguin en el seu càrrec puguin fer desfer el que els doni la gana i nosaltres simplement poder-ho mirar i dir, oh, quanta corrupció. I després diguin que nosaltres com a societat no ho penalitzem. Jo crec que sí, que aquí és la desafecció política que tenim en aquests moments. O sigui, l'enfado general ens ve per aquí.
Per aquí, clar.
Ens ve d'un altre lloc.
Ha vingut per aquí, és cert. Sí, sí.
Em sap greu passar pàgina perquè és un tema que surt reiteradament als nostres debats i que, bé, com a mínim el que s'ha intentat fer amb aquest acord és fer un pas endavant i posar els temes sobre la taula, també referent a la finançació de partits, també tema important. Però bé, l'altre tema que ens ocupa aquesta setmana, la cimera del clima que estem seguint a prop de París i que es debat, ja està en els últims moments de debatre's perquè s'ha de firmar demà. Han seguit, no sé si han seguit una mica el tema i els acords que s'han arribat, encara que s'estan encara acabant de fer els esborranys i de revisar. Bàsicament, el més important és que es busca limitar les emissions de gasos perquè provoquen l'escalfament de l'atmosfera per tal d'evitar aquests 2 graus que augmentaria la Terra en aquest segle. Alguns aposten que sigui 1,5 graus, que fins i tot es rebaixi menys, i sobretot els països en vies de desenvolupament culpen els països desenvolupats de no ajudar-los a poder financiar aquest tecnològicament el que suposaria doncs, no emetre aquestes emissions. Com veuen el tema? No sé si, senyor Illa, si l'ha pogut seguir una mica.
L'he seguit una mica, però amb aquestes cimeres sobre el canvi climàtic sempre les segueixo amb una certa frustració i decepció en els resultats, perquè més enllà dels acords polítics a què s'arribin, mai es té en compte o mai acaba sortint en els titulars dels resultats de la cimera la importància enorme que té el poder econòmic que generen les energies no renovables. I mentre això sigui així i es moguin la quantitat de diners que hi ha darrere i els interessos per explotar aquestes energies no renovables, bàsicament petroli i gas, no desenvoluparem la indústria de les energies renovables. I això la gent que és entesa, jo reconec que no en sé gens, et diuen que moltes de les aplicacions que permetrien que les energies renovables fossin d'un ús més intensiu estan en mans precisament de les empreses majoritàries amb les energies no renovables. Per tant, el que fan és comprar les aplicacions, els avenços, per congelar-los i per evitar que aquesta indústria creixi.
I quan ho necessitin, poder-ho potenciar elles.
Exacte. I, per tant, som captius d'un mercat i d'uns interessos que, al final, porten això, no?, la frustració sistemàtica, no d'aquesta cimera, sinó de les darreres que hem tingut des de Tòquio, que tens la sensació de no arribar mai, no diré amb un mínim acceptable, sinó d'arribar a un acord que ens faci ser conscients a tots plegats en quina situació estem.
No sé si, senyor...
Ho has dit molt bé, Oriol. És a dir, no hi ha cap esperança de que aquest acord sigui eficaç. És a dir, jo en tinc molt poca. Primer, per història, com has dit, ni Tòquio, ni Rio, ni cap de les cimeres anteriors sobre el canvi climàtic han tingut cap efecte real. I, en segon lloc, el fet de que aquest acord no tingui caràcter vinculant, és a dir, no obligui, i en segon lloc que no estigui clar el tema del finançament, em fa preveure que no servirà absolutament per res.
S'està buscant aquest caràcter vinculant.
Sí, perquè en canvi el que sí té finançament és el canvi climàtic. Mm. És a dir, com que hi ha interessos econòmics en seguir treballant amb els sistemes actuals d'energies no renovables, etc., doncs, evidentment, aquests sí que tenen un interès econòmic molt clar i aquest prevaldrà sobre aquest acord, diguem-ne, repeteixo, no vinculant i no financiat. Soc pessimista, doncs, molt.
Doncs haurem d'intentar ser alguns optimistes i veure quin és l'acord finalment que firmen demà els països, perquè sí, és cert que les voluntats no ho fan tot i que sembla que hi hagi poca voluntat de fer faent, no? És a dir, a l'hora d'actuar sí que la sensibilització és major. En les cimeres mai s'havia seguit una cimera com s'ha seguit aquesta, possiblement. Bé, intentem ser positius. Jo els invito, sí, home, sí, com a mínim.
Desitgem poder-ho ser.
Senyora Ana Boza, senyora Mireia del Pozo, senyor Eduard Tarruga, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Senyor Oriol Illa, moltes gràcies per haver-lo tingut avui.
A vosaltres.
Doncs ens acomiadem, com sempre, de la nostra audiència fins dijous vinent. Hem estat amb vostès, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent, que serà l'últim dia abans de Nadal, abans de fi d'any. Repassarem una mica l'actualitat, tot el que hem anat parlant durant l'any i, com sempre, el que ens ocupa, la societat, els valors, l'economia. Una abraçada i fins dijous vinent.